senyors i senyors, som la Laia Díaz
i el Bernat Pérez.
I avui tenim un convidat molt i molt especial que ens parlarà de les claus de la ràdio esportiva i ho farà acompanyant dels nostres tertulians habituals. En Ian Downey, bon dia.
Bon dia.
L'Emma Paredes, bon dia.
Bon dia.
En Roger Altadill.
Bon dia.
En Quim Altadill.
Bon dia.
L'Aniol Iglesias.
Bon dia.
La Núria García.
Bon dia.
I la Júlia García. Bon dia.
Doncs molt bon dia a tots. I doncs sí, com us avançàvem, ja tenim per aquí el gran Joan Maria Pou, periodista de RAC1 i locutor dels partits del Barça des de, atenció, l'any 2000, quan es va fundar RAC1. Joan Maria Pou, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Bon dia. I ara comencem amb la pregunta de Núria García.
Quan et vas començar a aficionar al periodisme esportiu?
A veure, el periodisme... Jo sempre he estat pendent de l'esport, no? He jugat molts anys a bàsquet, des que tinc gust de raó que anava al Camp Nou a veure els partits del Barça de futbol a la falda del meu pare. Vèiem altre tipus d'esports a la tele quan es donava el cas. I, per tant, sempre he estat aficionat a l'esport i he estat practicant de l'esport. I quan vaig començar la carrera de periodisme... vaig veure clarament que una de les meves opcions era el periodisme esportiu. També vaig estudiar per fer periodisme polític, per fer altres tipus de coses, però després, per circumstàncies de la vida, doncs em van donar l'oportunitat de fer periodisme esportiu i he tingut la sort de poder-lo gaudir durant, doncs, ja fa més de 20 anys, no?
Doncs molt interessant. I ara donem pas a Quim Altadill.
La meva pregunta és, en quin moment exacte vas tenir clar que tu volies ser un periodista esportiu que narrés futbol?
Mira, jo crec que 10 segons abans que el Xavi Bosch em proposés ser el narrador del Barça jugar a RAC1, si m'arribes a dir que em donen aquesta oportunitat, t'hauria dit que t'has donat un cop al cap i que no estàs bé, perquè no m'hauria cregut mai de la meva vida. Jo, abans d'aquesta oportunitat que em dona el Xavi Bosch per ser el narrador del Barça a RAC1, havia fet periodisme esportiu amb una ràdio molt petitona que es deia Ràdio Estel, però també havia fet periodisme cultural i havia fet informatius a Onda Rambla, una ràdio que ja no existeix. I, per tant, jo el que tenia molt clar és que volia fer ràdio. Però l'oportunitat que va arribar a primera divisió, diguéssim, va ser ràdio esportiva.
Doncs sí, una gran oportunitat. I ara, l'Emma Paredes.
Per la meva part, volia preguntar quins tipus d'exercicis fas per entrenar la teva veu i poder narrar d'aquesta manera.
És una pregunta molt interessant, aquesta. Des de molt jove, jo he tingut una afició que m'ha permès estar tants anys sent el narrador del Barça jugar a RAC1, que és llegir. Llegir qualsevol cosa. Per què? Perquè per ser bon narrador necessites tenir dos grans sacs de paraules plens de molts conceptes. Un és paraules en general, el màxim de vocabulari que puguis tenir, i després has de tenir un altre sac més petit, que és el de l'argot, que és el de les paraules especialitzades d'aquell esport que fas. En el meu cas, el futbol, però jo també he narrat partits de bàsquet, he narrat partits d'handbol. Si demà hagués de narrar un partit de waterpolo, el primer que faria seria aprendre'm una sèrie de paraules que només serveixen per explicar el waterpolo. M'explico? Doncs aquesta preparació és molt més important que, per exemple, la preparació de la veu tècnicament. Jo, afortunadament, tinc veu, m'ha aguantat bastant bé sempre. Algunes vegades m'he quedat afònic per fer-la servir una mica massa en partits com molt importants, però la meva preparació ha tingut sempre molt més a veure amb el ritme, amb la capacitat d'aguantar l'antena i tenir prou riquesa de vocabulari com per explicar els partits. Us explicaré una cosa. Si vosaltres sou capaços d'explicar un partit de futbol bé, sereu capaços d'explicar gairebé qualsevol altra cosa bé. Una manifestació, la designació d'un nou papa de Roma, un atemptat... per què? Perquè tindreu un ritme d'antena, que és el que t'obliga al futbol, que quan baixa, perquè totes aquestes coses que us he dit, el ritme baixa, que dominareu absolutament el micro. I aleshores, si sabeu de què parleu, ho podreu explicar sense cap problema. Compte, perquè això que dic és interessant. Fins i tot si no et vols dedicar al periodisme esportiu, les narracions són una molt bona eina per després fer bona ràdio.
Doncs gràcies per aquest consell. I ara amb una pregunta de Roger Altadí.
Quins consells ens donaries per arribar a ser com vostè a nivell professional?
Passió, hores, moltes hores, dedicació, aprendre, no tenir por del micro. Esteu fent una cosa que ja m'hauria agradat a mi poder-la fer a la vostra edat, que és tenir unes colònies on ja comenceu a perdre-li la por al micro. Jo sempre que parlo amb els estudiants que fan la carrera de periodisme i que ja saben que es volen dedicar clarament a això, jo els dic que si et ve de gust ser periodista radiofònic, a fer ràdio el més d'hora possible. A la ràdio del poble, a la ràdio del barri, a la ràdio de la comunitat de veïns, a on sigui. A casa, amb els amics, juguem a fer ràdio, perquè com més aviat perdeu la por al micro, més aprendreu i més gaudireu. Jo crec que si hi poseu passió, dedicació, ganes i teniu la intenció d'aprendre, us en sortireu segur.
Doncs continuem amb la Júlia García.
La meva pregunta és que si en algun moment has pensat en deixar de narrar partits de futbol i canviar-te a una altra banda, explicar notícies o qualsevol cosa d'aquestes.
Encara no. Encara no me n'he cansat. Tot i que ja he narrat més de 1.000 partits del Barça, encara no me n'he cansat. I saps per què? Perquè una de les grans sorts, un dels grans privilegis que té aquesta feina que faig jo és que em puc fer d'altres. Pensa que jo fa 21 anys que narro els partits del Barça i en aquestes dues dècades he presentat un programa que es diu No ho sé, he presentat El primer toc, he presentat El tu diràs, he presentat El cases d'algú, vaig estar 5 anys en un programa de TV3 que es deia El club, que feia l'Albert Tom, he pogut estudiar. És a dir, és una feina tan especial que et permet fer-ne d'altres de feines. És a dir, no només m'he dedicat a això, he pogut fer altres coses que són compatibles. I per això jo crec que no m'encanso mai, perquè a banda que continua apassionant-me com el primer dia, em permet fer moltes altres coses.
La veritat és que sí. Ara li han d'un...
Jo tinc una pregunta més futbolera. Què et sembla Ramos, el que està fent Ramos ara de deixar el Madrid? Què et sembla?
Bé, em sembla que és un cas que podria servir per fer una anàlisi de com se'n van els mites de determinats clubs, no? Al final, Sergio Ramos, et caigui millor o pitjor, és una llegenda del futbol, és una llegenda del Madrid, i se'n va d'una manera una mica estranya, no? Per què? Perquè no sempre és fàcil acabar la carrera en un mateix club. Hi ha un problema de diners, un problema d'egos, de protagonisme. No és senzill que aquests jugadors que estan acostumats a ser protagonistes indiscutibles acceptin un rol secundari. I això li ha passat a Ramos i ha passat en molts altres casos, no?
I ara ja acabem amb una pregunta d'Aniol Iglesias.
Sí, bé, s'ha parlat molt de futbol i de periodisme, però parlem poder una mica de teatre. Se t'ha confós mai amb en Josep Maria Pou?
Home, m'encanta que em facis aquesta pregunta, perquè...
Ho dic perquè jo sí, eh?
Sí? D'acord. Mira, això t'explicaré tres coses. Una, confondre, diguéssim, amb ell, no, però dir-me Josep Maria Pou en lloc de Joan Maria Pou, sí, perquè és un Josep Maria Pou, és un nom que sona molt més, diguéssim, des de fa molts més anys, no? A banda que hi ha molts més Josep Maries que Joan Maries, no? I de fet hi ha una anècdota, que és que jo tinc un grup d'amics que, com que saben que m'irrita una mica que em diguin Josep Maria, quan passa allò, algú que em saluda i em diu hola Josep Maria, no sé quantos, tu pots veure 3 o 4 amics meus darrere plorant de riure, perquè saben que en aquell moment jo, tot i que dissimulo, estic una mica irritat, diguem-ho així. I després hi ha una altra anècdota boníssima, que és que l'Albert Tom, a Islàndia, de fet crec que ve demà, no? L'Albert, doncs va fer una entrevista al Josep Maria Pou i ens va creuar. O sigui, vam estar xerrant una estona ell i jo. I el Josep Maria Pou va explicar que des de fa uns anys, de tant en tant, li pregunten si és el meu pare. I va ser molt bo, perquè jo li vaig dir, hòstia, Josep Maria, per culpa teva molta gent em diu Josep Maria, i ell em va dir, doncs a mi cada vegada em passa més que em pregunten si ets el fill meu, i em va fer molt riure. De fet, vaig acomiadar aquella xerrada dient-li adéu papa, perquè ens ho vam passar molt bé. Sí, gran actor.
Doncs Josep Maria i Joan Maria Pou
m'ha agradat, sí senyor.
Josep Maria Pou, gràcies de veritat per venir. M'ha semblat molt interessant el que ens has estat comentant. I fins aviat.
Fins aviat.